Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Manuel Vázquez Montalbán, un barcelonista indomable, va escriure que el Barça és l'exèrcit desarmat de Catalunya. Una altra manera de dir que és més que un club. Són paraules que no caduquen, que expliquen l'ànima d'una institució que ha transcendit l'esport per convertir-se en símbol. Durant dècades, el Barça va ser l'espai on el país s'expressava quan no podia fer-ho enlloc més. Un refugi, un punt de trobada entre l'esport, la cultura i la identitat. El barcelonisme no es tria com una marca, és memòria compartida. És un avi amb el transistor enganxat a l'orella. És un pare que porta el fill a l'estadi per reviure el que ell va sentir quan era petit. Són les nits europees, les finals, canaletes, les rues, els plors i també les eufòries. Hi han passat mites, entrenadors irrepetibles, generacions senceres de futbolistes, però per sobre de tots els noms, sempre l'escut blaugrana. Sempre els colors. I també hi ha hagut èpoques difícils. Crisi econòmica, derrotes, decisions recontrovertides... Avui el club torna a ser el centre del debat. Un soci ha presentat una denúncia a l'Audiència Nacional contra Joan Laporta i part de la seva junta. Les acusacions són greus. Suposats delictes de blanqueig de capitals, comissions indegudes, administració deslleial, possible frau fiscal i ús d'estructures societàries a l'estranger vinculades a operacions com Barça Vision. Avui ens acompanyarà a partir de les 9 Joan Laporta en la seva primera entrevista des que va dimitir a principis de mes per preparar la campanya electoral. Li preguntarem per aquestes acusacions. Li demanarem també explicacions, li demanarem també compromisos de transparència i parlarem també del llibre que acaba de publicar que es diu Així hem salvat el Barça, també del futur immediat del club. Avui toca parlar del Barça, d'un club que els socis custodien com un tresor familiar, d'una institució que en l'era del negoci del futbol continua sent una rara avis, que és propietat dels seus socis, i tot aquest patrimoni emocional i institucional és el que estarà en joc a les urnes. Ahir l'equip va recuperar el liderat de la Lliga, hi ha motius per somriure al terreny de joc, però fora del camp, el moment exigeix també preguntes clares i respostes igualment clares. Perquè quan el Barça és el centre de tot, no només es parla de futbol, es parla de confiança, i això al final és el que avui realment està en joc.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dilluns 23 de febrer de 2026. Hem començat el dia amb 0 graus a la Pobla de Segur, 1 grau a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, i 5 graus a Sant Cugat del Vallès. Fa fred, sobretot a l'interior aquesta hora. Els 4 bancs de boira que s'han format es dissiparan amb rapidesa. I avui s'espera un dia assolellat, un dia de sol, un dia esplèndid, amb una temperatura que tornarà a enfilar-se com la del cap de setmana, per tant, per sobre els 20 graus en moltes comarques de l'interior. Les més altes a l'interior de l'Ebre podrien arribar als 24, i sí que quedarà una mica més frenada la temperatura a la costa. En pròxims dies segurament augmentaran els núvols a prop del litoral, fins i tot amb algun banc de boira. I això es mantindrà així fins divendres. A partir de llavors començarà a baixar el termòmetre.
Per cert que parlant del temps, el nord-est dels Estats Units es troba ara mateix en estat d'emergència per una tempesta. Nova York ha declarat l'estat d'alerta i ha prohibit anar pel carrer si no és imprescindible. Els gruixos de neu podrien arribar a superar el metre i mig. Ara són les 8 i 3. I a banda dels Estats Units, el matí es lleva amb la mirada posada a Mèxic.
Toda la gente estamos asustados. Nadie queremos salir. Ahorita casi casi nada más para lo más necesario.
Vámonos.
Són els aldarulls que hi ha hagut a diverses ciutats després de la mort en una operació policial d'un dels capos de la droga més buscats. El seu grup ha bloquejat carreteres i ha causat diversos incendis. No consten ferits i la premsa mexicana assegura que el 90% dels bloquejos ja s'han aixecat.
També va haver-hi nombrosos tirotejos contra la policia i contra la població civil. Van paralitzar el transport públic, el comerç i el ritme de la població en general. Tothom s'ha quedat a la seva casa esperant notícies, enviant missatges a familiars, amics, a veure si tot ha estat bé.
Així ens escrivia el panorama al matí de Catalunya Ràdio Manel Cotero. És professor de català que viu a Guadalajara, la capital de l'estat de Jalisco, on s'ha concentrat la majoria d'aquests incendis. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
I arran de tot això s'ha desplegat tant la Guàrdia Nacional com l'Exèrcit.
I s'han suspès els actes massius, s'han tancat bancs, s'ha anul·lat el transport públic, s'han anul·lat les classes presencials en diversos estats. Moltes universitats avui no faran classe. El governador de Jalisco, Pablo Lemos, feia fins i tot un missatge a la població.
Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares del estado y el área metropolitana. Por eso, desde temprano, desde esta mesa de seguridad que se encuentra en sesión permanente, activamos el código rojo, mismo que continúa hasta este momento.
Era el governador de l'estat de Jalisco, però el govern mexicà també s'hi ha referit. La presidenta Sheinbaum ha fet una crida a la calma. Diverses ambaixades, incloent-hi l'espanyola, han demanat als ciutadans dels seus països que, si són a Mèxic, que extremin les precaucions.
Tot plegat per la detenció i la mort de Nemesio Ceguera, més conegut com El Mencho. Els Estats Units havien ofert una recompensa de 15 milions de dòlars per la seva mort.
El Mencho liderava el càrtel conegut com a Jalisco Nueva Generación. El van capturar ahir i va morir a l'avió quan l'estaven traslladant a Ciutat de Mèxic. Va ser just després que el seu càrtel va començar aquests bloquejos de carreteres i aquests incendis. El Manel Cotero, aquest català amb qui parlàvem, aquest professor de català que viu a Jalisco, apuntava també al matí de Catalunya Ràdio l'enorme influència que tenia el Mencho.
Era conegut perquè ningú no se li interposava, perquè tenia dins de la seva nòmina nombrosos polítics, policies, caps de la policia, de l'exèrcit. Aleshores, sí, era un poder fàctic tant a Guadalajara com a la nostra zona i en general a tot Mèxic.
Els Estats Units, com deies, havien posat el Mencho a l'ull de l'huracà. Segons diu Washington, és un dels principals actors, o era un dels principals actors, en el tràfic d'heroïna, cocaïna i fentanil als Estats Units. És el principal rival del càrtel de Sinaloa. Té almenys 15.000 membres, consideren des de Washington, i el seu fill gran, el fill gran del Mencho, que es coneixia com el Menchito, ja va ser condemnat a cadena perpètua als Estats Units l'any passat. Per cert, que la Casa Blanca no només ha aplaudit l'operació, sinó que ha reconegut que la seva intel·ligència i ha donat suport.
Aquest és un dels temes del dia que coincideix també amb l'inici de la primera sessió de l'any del Consell de Drets Humans de Nacions Unides. El govern de Mèxic intervindrà en aquesta trobada, on també es parlarà molt de dues qüestions més. Una és l'Iran.
I serà avui mateix, perquè el viceministre d'Afers Estrangers de l'Iran s'adreçarà als assistents d'aquest Consell de Drets Humans de les Nacions Unides. Serà abans que aquest dijous el seu govern es torni a reunir amb la delegació dels Estats Units en plena escalada de tensió.
Estem intentant fer alguna cosa amb elements que puguin donar resposta a les preocupacions i interessos de les dues parts. I estem treballant en aquests elements, i crec que quan ens trobem, probablement aquest dijous una altra vegada a Ginebra, podrem treballar en aquests elements i preparar un bon text i arribar a un acord ràpidament. Això és el que entenc i ho veig força possible.
Per tant, la diplomàcia continua. Eren declaracions a la CBS del ministre iranià d'Afers Estrangers. El que passa és que el New York Times avui insisteix que Donald Trump valora d'entrada un atac limitat i un altre atac més gran si l'Iran no abandona el seu programa nuclear. El Financial Times també destaca en portada un acord secret, en aquest cas entre l'Iran i Rússia. Seria un acord, insistim, secret per un contracte de 500 milions d'euros en míssils portàtils.
L'altre punt que apareixerà a la reunió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides també serà Ucraïna. Demà farà 4 anys que va començar la invasió de Rússia.
Porque Ucrania necesita ayuda hoy más que nunca. Si estáis viendo que sale menos en las noticias, no es porque el conflicto acabó. Simplemente el mundo se está acostumbrando.
I la que sentim és una de les 1.500 persones que ahir va manifestar a Barcelona per demanar la fi de la guerra. Tot i això, Ucraïna continua rebent atacs i els pocs avenços en les negociacions aquest temps han estat per alliberar presoners. Els nostres enviats especials a Ucraïna han pogut parlar amb un d'ells, Vicent Mifsud i José Antonio Rodríguez.
Pablo, de 35 anys, s'acaba de reincorporar a la brigada 36 dels marines ucraïnesos i participa en l'operatiu antidrons i míssils russos a la regió de Mykolaiv. És un dels centenars de soldats intercanviats en l'últim any entre Rússia i Ucraïna. Ell va ser capturat a principi de la guerra quan defensava Mariupol i fins fa menys de 4 mesos continuava en presons russes.
Fa molt de temps que no sóc aquí. Jo era a Mariupol quan va començar la invasió russa i ja sabeu que la brigada 36 ens van capturar. He passat 3 anys i mig a la presó.
Ha necessitat un parell de mesos per recuperar-se físicament i poder reincorporar-se a l'exèrcit. L'adaptació a la nova realitat, després de 3 anys i mig de presó, li l'ha facilitat, ens assegura, la seva parella russina. Es van casar el 24 de desembre, poques setmanes després de recuperar la llibertat. Vicent Mifsud i José Antonio Rodríguez per al matí de Catalunya Ràdio.
I l'altra cara de la moneda és a Rússia. En actes i demostracions públiques al Donbass, Moscou exhibeix el suport de la seva acció militar a Ucraïna. Enviada especial a Donetsk, Cristina Solies.
Adolescents de les joventuts del partit de Putin van desplegar una bandera de 200 metres per escenificar el suport a la invasió. L'ANI explica a Catalunya Ràdio que els soldats que hi combaten són els nous referents.
Crec que són veritables herois. Defensen la nostra pàtria com la van defensar els herois de la Gran Guerra Patriòtica.
Tots coincideixen que la guerra acabarà amb victòria russa, tal com apunta l'Anton.
Si el president del meu país, a qui respecto tant, considera i diu que la victòria serà nostra, estic més que convençut que la victòria serà nostra, de Rússia.
Molts d'ells no recorden el que és viure en pau, però el seu patriotisme, entès com una adhesió cega a Putin, fa que defensin que la guerra continuï fins a aconseguir els seus objectius. Des de Donetsk, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Just avui, Rússia commemora el Dia del Defensor de la Pàtria, un acte de propaganda que se centrarà en els soldats desplegats a Ucraïna. En paral·lel, es reuneixen els ministres exteriors de la Unió Europea per plantejar un nou paquet de sancions a Rússia. Serà la 20a tongada de sancions. Brussel·les, Bruno Fortea.
En joc hi ha la prohibició total del transport marítim per al petroli rus. Brussel·les vol posar més dificultats als vaixells europeus que ajuden a Moscou a exportar el seu combustible. Però la proposta quedarà en un calaix si vota en contra Hongria, un dels pocs països de la Unió que encara té una forta dependència del petroli rus. Budapest diu que té motius per plantar-se. Acusa a Ucraïna de bloquejar el subministrament de petroli rus cap a Hongria a través d'un oleoducte que passa per territori ucraïnès. En canvi, Kiev diu que la infraestructura es va trencar per culpa d'un atac rus i ofereix rutes alternatives per fer arribar el petroli. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Aquest és un dels temes del dia. L'altre és l'entrevista que al Matí de Catalunya Ràdio li farem a Joan Laporta. I atenció al que publica avui el periòdico. Un soci del Barça l'ha denunciat a l'Audiència Nacional per blanqueig de capitals i cobraments de comissions indegudes.
És un escrit que es va registrar divendres a ultimíssima hora. Detalla un suposat entramat de societats a Espanya, Xipre, Dubai, Croàcia i Estònia. Segons aquesta denúncia, aquestes societats funcionaven com una estructura de cobraments de comissions indegudes. De fet, l'acusació detalla diverses operacions, 5 operacions, des de la venda d'actius digitals del club fins a l'adjudicació de les obres del Camp Nou o la compra dels famosos seients de luxe a l'estadi, una de les palanques. Aquesta denúncia inclou informació empresarial i retalls de premsa i arriba enmig del procés electoral. Què ha de passar ara? Doncs un jutge s'ho ha de mirar i ha de decidir si l'admet a tràmit o no.
Aquesta denúncia assenyala Joan Laporta, però no només a ell.
Sí, l'escrit afirma que textualment, per indicació expressa de Laporta, diu això, per indicació expressa de Laporta, s'ha ocultat sistemàticament als socis i compromissaris l'accés a documents i contractes relatius en aquestes operacions més sensibles i que això s'ha fet, segons aquesta denúncia, argumentant que no es podia compartir tot. Hi ha, però, com deies, altres denunciats, entre ells el president en funcions, Rafael Yuste, l'exvicepresident Helena Fort o el germà de Joan Laporta.
En parlarem a partir de les 9 amb Joan Laporta i una mica més tard també amb el precandidat a les eleccions el 15 de març, Víctor Font, que durant aquest temps ha exercit com a cap de l'oposició. Serà després que en el terreny estrictament esportiu el Barça hagi recuperat el lideratge de la Lliga amb un punt sobre el Real Madrid, Robert Prat.
El Barça que no falla 3-0 amb el Llevant, gols de Marc Bernal, de Jong i Fermín.
Tengo esa opción de disparar con las dos piernas y creo cuando tengo el hueco intento probarlo, es algo que entreno mucho y hoy ha salido muy bien.
Hansi Flick demanava una reacció de l'equip que ha arribat ara.
Hem donat una bona resposta. És el que volia veure de l'equip. Hem parlat i analitzat molt el que havíem de fer sobre el camp i avui ho hem fet.
Pedri va reaparèixer amb l'equip després de la seva lesió, que l'ha deixat sense jugar 7 partits. Cancelo va fer el millor partit des que ha tornat al Barça, que jugarà dissabte contra el Villarreal a 4:45 de la tarda.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler i Marc Curado. Bon dia.
Bon dia.
I notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. L'any passat els Mossos van fer un 23% més de proteccions per violència de gènere que un any enrere. És un total de 1.500. Miquel Jarque.
Pel que fa a les denúncies, es mantenen estables. Eva Martín és la caporala cap de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment a les Víctimes.
14.172 són de violència de gènere. Aquella violència que es dona en les relacions de parelles en què la víctima és la dona i l'agressor és l'home. D'aquestes 11.148, el 78,6% tenen ordres de protecció en vigor.
A Catalunya hi ha 137 homes amb braçalets per controlar que no trenquin les ordres d'allunyament. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, avui arrenca també una setmana especialment intensa, el judici del cas Pujol. Sentirem, per exemple, l'excomissari Villarejo. En canvi, l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victòria Álvarez, al final no declararà. Enviada especial al judici, Maria Núria Revetlla.
I és que l'advocat de Mercè Gironès, l'exdona de Pujol i l'única part que havia demanat el seu testimoni, hi van renunciar divendres, de manera que no podrem sentir les explicacions d'Álvarez. Dimarts serà un dels dies estrella amb la convocatòria dels artífexs de l'Operació Catalunya, les anomenades clavegueres de l'Estat que volien desactivar el moviment independentista. Els exconsellers de Medi Ambient, Ramon Espadaler i Santi Vila, hauran de donar explicacions pel seu vistiplau a l'abocador de Tivissa el 2002, operació que va proporcionar guanys importants a Jordi Pujol Ferrusola. Des de Madrid, Maria Núria Revetlle pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui també tenim força activitat als tribunals. Els jutgen, en aquest cas, dos activistes de Greenpeace per una visita de Pedro Sánchez a Barcelona.
Els dos activistes estan acusats d'abordar amb les seves embarcacions una llanxa de la Guàrdia Urbana de Barcelona i deixar tres agents ferits. La fiscalia els demana 6 anys de presó.
I després que Pablo Hasél hagi complert 5 anys a la presó, es jutgen 4 persones per les manifestacions de suport al raper.
L'Audiència de Barcelona jutja 4 persones acusades d'aldarulls en les protestes per l'empresonament de Hasél. La fiscalia demana 8 anys i mig de presó per a 2 d'elles i 5 anys per les altres.
I encara de la crònica policial, però en aquest cas dels Estats Units, un home armat va entrar a la casa de Donald Trump a Florida, que ha mort, per cert, abatut pel servei secret.
L'home va entrar al recinte amb un fusell i una llauna de combustible quan el president dels Estats Units no hi era. Ara fa 1 any i mig ja es va condemnar a cadena perpètua un altre home que es va acostar amb un rifle a la residència de Trump.
I una altra notícia que us avança Catalunya Ràdio. Només el 25% de les ofertes de feina que es publiquen a Catalunya tenen el català com a requisit. Lluís Freixas.
És la principal conclusió d'una anàlisi de 3CAT Info sobre 10.000 ofertes de feina publicades en els darrers 3 mesos en diversos portals. El català només es demana per cobrir una de cada 4 vacants, però aquestes feines estan entre un 5% i un 10% més ben pagades. Antonio Di Paolo és professor d'econometria a la UB.
El fet de saber parlar i escriure en català amplia el ventall d'ocupacions a les quals les persones puguin accedir, així com permet obtenir una posició millor una vegada que s'entra dins una empresa.
El nivell que més se sol·licita és el C1, un títol avançat de català. Lluís Freixas, Carbonell, pel matí de Catalunya Ràdio.
Una altra previsió del dia. Avui el president Salvador Illa exhibirà el suport dels sindicats i patronals als pressupostos, tot i que no els podrà aprovar aquesta setmana. Laia Framis.
Salvador Illa encapçalarà l'acte de signatura de l'acord amb els sindicats UGT i Comissions Obreres i també amb les patronals PIMEC i Foment del Treball. Aquest acte serà poc després que el cap de setmana Esquerra hagi confirmat que no pensa posar-se a negociar els comptes fins que tingui ben lligada la recaptació i la gestió de l'IRPF. Oriol Junqueras posava el fre després d'una reunió fallida divendres amb Pedro Sánchez a Madrid per mantenir la mà estesa.
No negociarem els pressupostos en aquests moments i en aquestes condicions, però podem negociar moltes altres coses.
El govern, que sí que té garantit el suport dels comuns, descarta aprovar els comptes demà, com s'havia proposat, però confia fer-ho aviat. El conseller Dalmau deia dissabte al suplement de Catalunya Ràdio que s'hi deixaran la pell. Laia Framis pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui, doncs, hi haurà aquest acte del govern amb els agents socials i les patronals hi seran, tot i les crítiques pel que fa a la limitació de compra especulativa de pisos pactada amb els comuns.
Polítiques, jo les considero filocomunistes, que canvien el vot dels pressupostos a canvi de vulnerar els drets fonamentals dels ciutadans de Catalunya, com és la propietat privada.
És el que deia al matí de Catalunya Ràdio el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, divendres. Per cert, que els preus del lloguer continuen pujant.
A les zones anomenades tensionades, on hi ha topall als lloguers, els preus van pujar un 0,9% al tercer trimestre del 2025. Segons dades de l'Institut Català del Sòl, el preu mitjà va ser de gairebé 900 euros al mes en zones tensionades, de més de 1.150 euros a la ciutat de Barcelona i de 870 euros al conjunt del país.
I això és difícil de quadrar amb una altra dada. Les llars amb una sola persona van camí de ser majoria.
És el pronòstic que fa l'Institut Nacional d'Estadística. La projecció és que l'any 2039 un de cada 3 habitatges estarà habitat per una persona sola. Ara encara són majoria les llars on viu una parella, però l'envelliment i la longevitat fan que la tendència canviï.
En parlarem quan passin 20 minuts de les 10 del matí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb Pau Miret, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Són les 8:19 i atenció amb el que explica avui al País, el Papa ha reconegut que li preocupa l'augment de l'extrema dreta a Espanya.
Segons el diari, ho va alertar Lleó XIV quan es va trobar amb els 9 bisbes espanyols el novembre passat. Els va traslladar que la seva màxima preocupació era l'auge d'aquesta extrema dreta, sobretot perquè, segons el pontífex, aquests partits busquen guanyar el vot catòlic i instrumentalitzar l'Església.
L'extrema dreta que s'allunya del Papa i de la Casa Reial.
Segons el periòdico, Vox ha queixat que el rei trenca la neutralitat. Li retreu les al·lusions a Veneçuela, a Donald Trump o a l'acord amb el Mercosur. També es queixa de la insistència de Felip VI de frenar la polarització política.
I demà el govern espanyol aprovarà el límit de la publicitat institucional als mitjans. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia, serà el primer pas al Consell de Ministres d'una llei que forma part d'un paquet de mesures per regenerar la democràcia que el govern fa temps que impulsa i que defensa en pro de la transparència perquè els oients, els lectors o els espectadors tinguin clar qui hi ha al darrere dels mitjans i saber també d'on reben els diners i quin pes té la publicitat institucional que es limitarà, atenció, al 35%. Òscar López, ministre.
Que la gente tiene derecho a saber quién es el dueño de un medio de comunicación, cómo se financia ese medio de comunicación y sobre todo si es encima con dinero público. Transparencia. ¿Quién tiene que, algo que temer? ¿Quién tiene algo que ocultar? Sobre el que hace cosas oscuras.
Segons avancen diversos mitjans, la llei s'inspira en una normativa europea en la mateixa línia que busca assenyalar alguns pseudomitjans, com els anomena el mateix Pedro Sánchez, que reben la majoria dels seus fons de publicitat institucional de governs locals i regionals de PP i Vox i que, segons denuncia la Moncloa, ataquen sistemàticament el govern espanyol amb informacions falses.
I avui hi haurà també concentració dels sindicats policials.
El sindicat Josep Pol ha fet una crida a concentrar-se aquest dilluns davant del Ministeri de l'Interior per protestar pel que diuen és un dany institucional de l'acusació de violació a l'ex número 2 de la policia.
I també avui les associacions de víctimes de la Dana compareixen a la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes. Acusen el Partit Popular i Vox d'endarrerir-ho. València, Alba Barbosa.
Les víctimes tindran veu a la Comissió del Parlament Valencià després d'haver comparegut a la del Congrés i al Parlament Europeu i més d'un any després que es constituís aquesta comissió. Les associacions retreuen al PP i Vox que se les hagi vetat a la Cambra Valenciana i l'oposició del Socialista i Compromís també critiquen que se les citi tan tard. S'han reservat dues jornades per a la compareixença amb sessions de matí i tarda i acudiran representants de nou organitzacions, entre els quals hi haurà els portaveus de les tres associacions més majoritàries de víctimes i afectats. Des de València, Alba Barbosa pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui tenim a parlar dels Premis BAFTA.
This is Bob Ferguson. I was a part of the French 75.
Perquè la gran guanyadora de la nit ha estat una batalla tras otra, amb sis premis, entre ells el de millor pel·lícula i millor direcció.
El guardó a millor actriu ha estat per J.C. Buckley pel seu paper a Hamnet i Robert Aramayo per Incontrolable, que s'han portat el premi a millor actor, imposant-se a favorits com Leonardo DiCaprio o Timothée Chalamet.
Tot això mentre el guardó a millor pel·lícula de parla no anglesa ha estat per...
And the BAFTA goes to... Sentimental Value.
Per la noruega Valor Sentimental, mentre que la coproducció catalana Cirat d'Oliver Laixe se'n va a casa amb les mans buides. A la gala hi han assistit els prínceps de Gales, Guillem i Caterina, en ple escàndol per l'arrest dijous de l'oncle de Guillem, Andreu Mountbatten-Windsor, pel cas Epstein. El príncep Guillem, que és el president honorífic de l'Acadèmia Britànica, ha entregat el guardó a millor trajectòria aquest any a Donald Langley.
Tot això després d'un triomf absolut català aquest cap de setmana als Estats Units.
De l'Orfeo Català i el Cor de Cambra del Palau de la Música a Los Angeles han fet tres concerts al Walt Disney Concert Hall i els han anat a veure 6.000 espectadors, tot plegat sota la batuta del director veneçolà Gustavo Dudamel.
Són les 8:23. I al Bages, a Súria, han estat sense llum més de 6 hores per dues avaries elèctriques.
Ahir el tall va afectar l'electricitat des d'abans de les 2 del migdia gairebé tot el municipi i, segons Endesa Distribució, el servei es va restablir al voltant de 8:45 del vespre també i va haver alguns talls intermitents a poblacions properes, com ara Valls de Torroella.
També els veïns dels Angles, a la Garrotxa, denuncien que la passera d'accés s'inunda quan plou i queden aïllats. L'Ajuntament negocia amb el Ministeri un pas alternatiu. Laia Claret.
Per Sant Esteve fa 2 mesos van estar 2 dies aïllats, asseguren, fins que l'Estat els va deixar passar per un camí d'emergència. Ara no, segons Albert Fortian, veí a Olot Televisió.
Que havíem aconseguit que se'ns obrís una via alternativa i d'ençà el 26 de desembre el Ministeri es nega que obrir-nos a l'accés.
Lluís Abel és l'alcalde de Montagut.
Després de Reis vaig parlar amb el Sigma perquè ens poguessin ajudar a fer un pla d'evacuació que ha d'estar al cor de Reus. Nosaltres el que farem serà poder parlar amb el Ministeri per consensuar els protocols que hem de fer servir.
Els Angles hi viuen entre 20 i 30 veïns. Hi ha una granja i cases rurals. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
Per cert, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició alerta del risc d'asfíxia pel consum d'unes gominoles de Hello Kitty que s'han distribuït precisament a Catalunya.
Sí, es tracta d'una llaminadura amb gust de poma que porta un espessidor que fa que el producte no es desfaci fàcilment amb la saliva i, per tant, no es fragmenti. Això fa que te la puguis empassar fàcilment i ennogar-te.
I aquest cap de setmana a Lleida ha acabat l'Animac.
La Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la capital de Ponent, ha tancat amb més de 25.000 assistents. Aquesta era la 30a edició i s'hi han projectat 230 pel·lícules d'animació, entre les quals 12 eren estrenes mundials.
Ara són les 8:25, de seguida ampliem els esports.
Si continues dubtant si 17 milions són un bon regal per al pare, pregunta-ho si vols, però no crec que 17 milions siguin la típica cosa que deixes en un calaix i ja no te'n recordes. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra Dia del Pare de l'11. Regala-li. Cupó extra Dia del Pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Si tens més de 60 anys, tenim viatges que encaixen amb tu. Fes realitat les teves vacances amb Viatges al Corte Inglés. Visita Itàlia, Mallorca, Benidorm i moltes opcions més amb les comoditats que et mereixes. Reserva el viatge de joves més 60 a partir de només 15 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta en les condicions de Viatges al Corte Inglés.
Renault. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Aquest 2026 viu la floració com no l'has vista mai. Descobreix un paisatge únic amb 19 experiències guiades que et permetran endinsar-te en els camps florits de la Ribera d'Ebre combinant paisatge, cultura, esport i producte local. De febrer a abril vine a descobrir aquest moment únic. Tota la informació de la Ribera en flor a turismeriberaebre.org.
D'aquí quantes oliveres hi ha?
300.000.
Amb un requadrament, 1.200.000 oliveres.
El duc de Vinicelis va portar de Grècia les olives aquí.
Els meus nens, oli d'oliva després de la dutxa i la pell perfecta, tu.
Ves una abraçada al papa.
No, tothom que ve, que no sigui d'Arbeca, diu Arbeca.
I com és, com és?
Arbeca.
El Foraster, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry.
D'aquí mitja hora, Joan Laporta, al matí de Catalunya Ràdio. Jo m'he explicat que un soci del Barça l'ha denunciat a l'Audiència Nacional per, i també part de la seva directiva, per suposat blanqueig de capitals i cobrament de comissions indegudes. Una denúncia que es presenta en aquest procés electoral, en aquest ple procés electoral i enmig també de la competició, en què el Barça ja ha recuperat, per cert, el lideratge de la Lliga.
Amb aquest 3-0 davant el Llevant, amb gols de Marc Bernal, de Jong i Fermín, Marc Bernal es consolida com una de les grans apostes de Flick aquesta temporada. El tècnic alemany ha aconseguit recuperar el jugador del planter després d'una lesió molt greu.
Molt especial per mi, per ajudar l'equip d'aquesta manera i a continuació. M'he recordat sobretot del meu pare i també del meu fisio, que li he dit també que durant aquest procés m'ha ajudat molt.
Bernal és un migcampista gegant, 1,93 m, molt fet i robust, que contrasta amb l'escola de jugadors de mig camp que s'han fet a Can Barça.
Com dèiem, a partir de 8:45, Àgora Esportiva, i a les 9 entrevistarem Joan Laporta. També tindrem la reacció de Víctor Font. El Madrid, que perd la final de la Copa de Bàsquet contra pronòstic.
Deien que tenia zero possibilitats de guanyar el Baskonia, doncs ha guanyat 89% davant el Madrid. Guanya la Copa 17 anys després. José Anquerejeta, president del club.
Que a veces surgen estas cosas inesperadas, ¿verdad? Que quizá sea una de las mejores plantillas que hay en Europa, pues hemos aguantado hasta el final y muy contento porque hacía tiempo que no ganábamos un título. Back by the river,
Amb un Girona envalentit, després de la victòria contra el Barça, juga aquest vespre al camp de l'Alavés.
A partir de les 9, una victòria el situaria en una posició molt còmoda per no haver de patir pel descens, que deixaria 8 punts al descens en cas d'aconseguir guanyar el partit. Mitchell, tècnic del Girona.
Que l'equip, després d'aquesta victòria, està en un moment de seguretat, però no d'eufòria.
Jugats a la primera divisió, Getafe 0, Sevilla 1, Celta 2, Mallorca 0 i Villarreal 2, València 1.
Ara són 8:45 i el matí arrenca pendent de... El judici contra Jordi Pujol i la seva família, que reprèn aquest matí a l'Audiència Nacional amb la declaració d'aquesta setmana de la cúpula de la policia patriòtica. Enviada especial a Madrid, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Avui sessió de perfil baix després de la renúncia que ha fet la defensa de Maria Victòria Álvarez. Però, com deies, demà testimonis estrella són fonamentals per les defenses. El comissari José Manuel Villarejo, l'exdirector de la policia Eugenio Pino, els dos artífecs de l'operació Catalunya per enderrocar el moviment independentista.
Aquí Salvador Illa rebrà avui el suport dels sindicats i la patronal de cara als pressupostos. Serà en un moment clau pendent d'Esquerra Republicana. Redacció d'Informatius, Albert Prat, bon dia.
Bon dia, Illa farà pinya amb sindicats i patronals per prometre més inversió en habitatge i defensar la necessitat de tenir pressupostos. En el fons, una mostra de pressió cap a Esquerra que aquest cap de setmana s'ha plantat i ha decidit no obrir negociacions amb el govern fins que no arribin gestos de la Moncloa pel traspàs de l'IRPF. Per cert, aquest migdia tornarem a veure junts Salvador Illa i Josep Sánchez Llibre, el líder de la patronal Foment del Treball, que divendres en aquest programa va titllar l'acord del govern amb els comuns de filocomunista.
I tornem a Madrid perquè avui al Congrés hi ha doble sessió de la comissió que investiga la gestió de la Dana. Avui compareixerà l'excap de la meteorologia de punt. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia, és Victòria Rosselló, que va alertar des de la televisió pública que la Dana no era com cap de les que s'havien viscut i va demanar fins i tot no agafar el cotxe ni acostar-se als cursos d'aigua. Actualment se l'ha rellevat del càrrec. Abans està citat el que era conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez, que sí que manté el càrrec al govern de Pérez Llorca. El citen per saber quina informació tenien prèviament i quines gestions van fer per mesurar les crescudes dels barrancs com el del Pui.
I a Brussel·les en marxa la reunió amb ministres d'Afers Estrangers per collar Rússia. Totes les mirades estan posades ara mateix a Hongria. Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
Bonjour, Ricard. Hongria serà la gran protagonista de la trobada perquè ara mateix amenaça de bloquejar les noves sancions europees perquè té un conflicte obert amb el govern ucraïnès, a qui acusa d'haver-li tallat el subministrament de petroli rus. Ara mateix acaba d'entrar a la reunió la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas. Diu que serà complicat que els hongaresos canviïn de posició i dona per fet que avui no s'aprovarà el nou paquet de sancions contra Rússia. Justament el que volia la Unió Europea era fer-ho coincidir amb el quart aniversari de la guerra d'Ucraïna, que serà demà.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Marc Jurado, bon dia.
Bon dia. Sense grans incidències a destacar, per agraïment dels usuaris sí que destaquem, però i recordem, de fet, que hi ha moltes limitacions, més d'un centenar arreu del país pel que fa a la circulació per Renfe, i que el 90% no se solucionarà fins al mes d'abril. Destaquem ara mateix un parell d'incidències. R15, el tren amb destinació Reus, circula amb 25 minuts de demora. L'R13 n'acumula 35.
I pel que fa a les carreteres, equip viari Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
La ronda litoral per vehicles avariats, una zona franca, l'altra ja a la sortida del Nus de la Trinitat, però que està tapant amb cua compacta les dues rondes des de Sant Adrià i Santa Coloma, també hi ha aturades però cap al Llobregat, i per accident C58 a Sant Quirze en sentit sud i C31 a Sant Adrià per un altre accident.
I punts taronja.
A2 i B23 cap a Barcelona, també trams intermitents a l'AP7 entre Mollet i Barberà del Vallès, però sense problemes en cap punt.
De seguida al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Joan Laporta, que ha publicat el llibre Així hem salvat el Barça. Però què més farem avui, Sílvia Solanes?
Doncs trucarem a Víctor Font, precandidat també a la presidència del Barça, i es porta a banda, parlarem de les llars amb una sola persona, que cada cop som més, i com cada dilluns, secció de cor.
Avui hi haurà Àgora a partir de les 10 amb David Madí, Montserrat Nebrera, Pau Llong i Afra Blanco.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, avui ens espera un dia de primavera i de sol a Eloi Cordomí. Bon dia.
Bon dia. Sí, no només avui, sinó pràcticament tota la setmana, fins divendres. A partir del cap de setmana sembla que les temperatures normalitzen, sense que vinguin grans canvis de temps. I això sí, una setmana que serà anticiclònica, marcada per aquests valors que poden arribar a l'interior entre els 20 i 24 graus, amb certa facilitat. I, en canvi, la costa sí que quedaran una mica més frenades, les temperatures, sobretot també a partir de demà, perquè durant aquesta nit i sobretot demà poden aparèixer bancs de boira, núvols baixos en alguns punts del litoral, que faran que l'ambient sigui aquí una mica més fresquet.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, tornes a formular la crítica en forma de reny, era reprens. Avui, 23F, un Enigmàrius que ens deixarà ben parats. Vinyes que immobilitzen vehicles, de quatre lletres. Vinyes que immobilitzen vehicles, quatre lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Ara, amb Azul Marino, tants creuers com et puguis imaginar. Tria el teu. Mediterrani, nord d'Europa o el Carib. Promoció especial creuers. Reservant fins al 28 de febrer a la teva agència de viatges, Azul Marino. El teu pròxim creuer amb fins a un 10% de descompte. I a més, els nens gratis i molts avantatges més. Viatjar ja no és o blanc o negre. Viatjar és Azul Marino. New Travel.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Plutó!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Cossos en llibertat. 12 ciutats com a escenari. Dansa Metropolitana torna del 5 al 22 de març amb més de 200 espectacles i activitats a teatres, carrers i places. Programa complet a dansametropolitana.cat. Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Un rodatge desastrós amb un director novell.
L'aigua salada s'infiltrava en l'electrònica. Sense el tauró no hi ha pel·lícula.
Així que vam haver de rodar alguna altra cosa.
Aquesta pel·lícula s'alimenta de la paranoia de no saber què tens a sota.
Una pel·lícula que ho canviaria tot.
Tothom va entendre el valor que tenia una gran estrena a l'estiu.
El tauró de l'Spielberg. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
Confirmat? M'han robat el mòbil.
Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
Tens raó.
Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora Esportiva del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el Ramon Besa, la Laia Tudel, el Bernat Soler i el Joel Díaz.
I de què parlar fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
Hora poc habitual per Àgora Esportiva, això es nota amb corredisses d'última hora, però s'ha dedicat tots quatre finalment puntuals a l'hora que tocava. I com no, de la notícia que publica avui el periòdico, és aquesta denúncia d'un soci del Barça contra Joan Laporta. Com respondrà el president d'aquí uns minuts aquí al Matí de Catalunya Ràdio? Qui és aquest soci que ha presentat aquesta denúncia? Quin recorregut tindrà? Respostes d'aquí uns minuts en aquest programa.
I el Bernat Soler, que aquests dies també ens acompanyarà, perquè és temps d'eleccions, Bernat, i com que tens poca feina, no? Doncs, mira, també ens posem amb això de les eleccions.
Aquí estarem, gràcies, bon dia.
Bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Laia, a veure, què ha passat? És a dir, ha sortit la notícia que tots esperàvem.
La notícia que la Laia va preavisar ja...
No, que dies,
hi havia un ronron que hi hauria una notícia...
Que
podia
sortir una informació al voltant doncs de la gestió de la porta. No? Ha sortit, com a mínim ha sortit, que s'ha presentat aquesta demanda, Consorci ha presentat aquesta demanda, denunciant tot això que ja ho ha estat explicant i que ha publicat el periòdico, que qüestiona i assenyala, sobretot, diríem, els punts de la gestió de la porta que han estat més controvertits de la seva gestió i que s'han exigit o que han tingut, diríem, menys transparència a l'hora d'explicar-se. Sí que és cert, per exemple, parlant d'algunes comissions, en concret de la Nike de Darren Dane, que sí que va explicar el mateix club en assemblea, però que tot i així segueix, hi ha gent que pensa bé, és una comissió de 50 milions que per una gestió, per negociar un contracte que ja era del Barça, doncs algú qüestiona, però ho va explicar el club, va donar les seves explicacions. I hi ha d'altres, com per exemple la contractació de New Era perquè sigui l'operador del Camp Nou i que després sigui la mateixa empresa que pagui els seients VIP en l'últim dia que et permetia inscriure Dani Olmo, doncs que aquí hi ha hagut més controvèrsia, si ha estat més qüestionat. Tot això és el que ha denunciat un soci a l'Audiència Nacional.
Un soci que sabem qui és?
Jo ara mateix no sé qui és, però sí, ho sabrem, perquè vaja, és una demanda que s'ha presentat.
I és una denúncia que s'ha presentat a última hora divendres.
Divendres a última hora.
I hi ha 38 documents, entre altres retalls de premsa.
Retalls de premsa i altres documents. No només retalls de premsa, però clar, com tu ara bé ja deixes caure, cal veure el recorregut que tindrà aquesta denúncia, és a dir, si l'audiència troba vàlides aquestes proves i, per tant, accepta a tràmit aquesta denúncia.
Hi hauria un entramat de societats que parla de diversos països, com Espanya, Xipre, Dubai, Croàcia, Estònia, que funcionarien com una estructura de cobrament de comissions, i el que vol demostrar aquest soci amb els contractes que demana i tota la informació que demana.
Sí. Sí, sí, és el que vol demostrar que, diríem aquí, en la gestió de la porta, doncs que hi ha, diríem, quantitats de diners que circulen en aquest entramat que, segons aquest soci i aquesta demanda que fa, doncs no seria un delicte fiscal, un presumpte delicte fiscal.
Mm. Bueno, què és el que acaba passant? Una denúncia, diguéssim, que arriba també en un període electoral, no cal oblidar-ho, Ramon.
Com deia la Laia, si ha passat a més per tantes mans, estic segur que també ha passat per les mans de la porta. És a dir, no crec que sigui una denúncia que ells no esperessin. M'explico, és a dir, els papers o part d'aquests papers, o presumptament uns papers que ara han sortit o formen part de la denúncia, com que hi ha retalls de premsa, hi ha hagut alguns periodistes que han tingut accés a alguns papers i aquests papers no els hi han donat curs ni viabilitat. Per tant, a partir d'aquí, si ha estat en mans de tanta gent, vull pensar que l'equip electoral o el propi Laporta en està al cas i, per tant, ells deuen saber quin recorregut pot tenir això o no. Tampoc és res estrany en els processos electorals ni en el modus operandi de la fiscalització de les juntes directives del Barça. Recordem una denúncia de Jordi Casas per delicte fiscal contra la contractació de Neymar, que després resulta que aquesta denúncia sí que va tenir recorregut i va acabar condicionant d'alguna manera la continuïtat de Sandro Rosell, que va dimitir. Recordem mocions de censura que hi ha hagut en diferents mandats, és a dir, sempre hi ha hagut aquesta necessitat de que algú fiscalitzés vinculat a l'oposició, vinculat a grups escindits de l'anterior directiva. Pensava que jo, més o menys, aquest procés havia acabat, perquè amb la porta és veritat que el Víctor Font va formar part, d'alguna manera, dels clústers i d'aquell grup que el 2003 estava vinculat al Jan Laporta. Això s'havia acabat i començava una nova etapa. Per tant, ara hem de veure com explicar qui és el soci que ho ha fet i a partir d'aquí, i després si l'admet, perquè, és clar, estem parlant de que l'ha presentada. Per tant, el jutge pot fer el mateix que algun periodista o que algun soci o que algun altre hagi vist i vegi que allò no té recorregut. Un cop l'admetin, si és que l'admeten, llavors jo crec que sí que s'haurà de començar a parlar-ne en sèrio. Si no l'admet, llavors ja no, crec que no hi haurà massa recorregut.
Joel.
Jo, d'entrada, no acabo d'entendre, perquè sóc el més tonto de la taula amb diferència, si la denúncia és respecte a un possible cobrament de comissions per part de gent del Barça, o és una denúncia respecte a un cobrament de comissions que aquest senyor troba poc justificable, però que com podria ser el cas del Dein aquest, no? Que sigui gent fora del Barça. Per mi la diferència és bastant important.
Hi ha, això tot, no hi ha, tot, hi ha un tutti-frutti...
Sí. Està tot barrejat.
Tot barrejat, diríem. Han posat tot i han dit, el de denuncio al president del Barça per això. Cobraments d'unes... a través d'unes societats pantalles de Xipre, no sé què. Una intermediació amb una comissió supergrossa, que això el que pot ser és perjudicial pel club, i per tant, com que el president és el administrador únic del club, això li podria comportar...
Sí, podria ser administració deslleial per una banda, delictes fiscals per una altra.
Hi ha un ventall, una varietat d'acusacions de possibles o suposats delictes, que jo crec que podríem formar part d'un manual del dret.
El que vol demostrar és que hi ha una trama, no?, corrupta, que és el que...
Organització criminal, que és aquesta expressió que sempre fa tan fansura.
Perdó, el que vol aquest soci, bàsicament, és que un jutge faci el que potser els periodistes no estan podent fer per dificultat a l'hora d'accedir. O sigui, és entregar-li al jutge, dir, investigui'm això perquè...
Hi ha un presumpte delicte, jo tinc coneixement d'aquesta informació, vostè jutge investigui i obre una causa judicial.
Aquest soci com a propietari del club...
Llavors tots aquests òrgans que tenim al Barça, que si la Compliance, la transparència, les auditories i tot això...
Bé, en el cas de la Compliance estem parlant que l'actual responsable de Compliance és una persona, un advocat, que ha treballat amb Joan Laporta. La qual cosa, clar, que et vigili un amic és com una mica difícil
d'entendre. Hauria de ser una auditoria externa.
Sí.
Per fer una bona auditoria, diguéssim. No?
Ara, a mi, això del Barça no deixa de... No deixa de sorprendre'm. No em sorprèn, perquè és que portem amb aquesta... Això és una guerra civil que fa dècades que existeix. És que ho acaba de dir el Ramon. És que un soci denuncia el seu mateix president o representants del seu mateix club està passant de forma cíclica. És a dir, la qüestió del farmacèutic d'Olesa, que és un gran misteri que algun dia... Algú suposo que farà algun documental i ens ho explicarà. Un senyor que va aparèixer, va posar una denúncia... també a Madrid, eh?
Sí, a l'Audiència, 2013.
Contra Sandro Rossell, que va acabar amb aquella... Per un fitxatge d'un brasiler.
Sí, no, és a dir, si el jutge emet a tràmit aquesta denúncia, després s'investigarà a la porta. Aquí el judici que ara faltarà molt.
Això anava a dir, que l'efecte d'això a les eleccions...
La presumpció d'innocència queda tocada per un procés judicial del qual pot sortir innocent.
Sí. Aquí hi ha dues, clar, hi ha dues velocitats, diríem, o dues qüestions paral·leles. Una qüestió és la investigació que pugui derivar-se d'aquesta demanda del soci, però és evident que els tempos electorals i els judicials no són els mateixos, i per tant, electoralment, la influència que pugui tenir... Veurem, perquè hi ha un gruix molt gran d'uns més o menys 15.000 socis laportistes que voten sí o sí Laporta, que aquí no influirà, i que el que pot fer és que si Laporta es presenta com a víctima d'una agressió, que veurem també com es presenta, doncs el que fa és mobilitzar encara més el seu soci seguidor, laportista, i després sí que hi ha un gruix en aquestes eleccions que coincideixen més o menys totes les enquestes que treballen totes les precandidatures, que hi ha molta gent indecisa, i només aquí és on podria tenir algun efecte sobre els indecisos a l'hora de decidir de cantar el vot, però insistim, com que no sabem, aquesta demanda, més enllà del que avui s'ha publicat i que sabem avui, clar, no, potser admetre-la o no no arribarà abans de les eleccions, doncs potser la influència en aquestes eleccions...
L'únic cas, i ho recordàvem ara amb el Bernat mentre fèiem temps per entrar, és el del Reus, que també és un cas que afecta algun dels personatges que surten, alguna de les persones, perdó, que surten a la demanda actual o a la petició de... Això són el cas del Reus i no són el cas d'aquí, crec, eh? Ara m'hauria de repassar tots els noms.
Sí, el cas del Reus afecta a Joan Laporta, a Rafael Juste, a Xavier Sala i Martín i a Joan Oliver, que ja no és el club. Bé, Sala Martín tampoc és el club, tot i que hi té proximitat.
Sí.
Però sí que és veritat que el cas del Reus hi ha 5 procediments judicials ja oberts, ja en tràmit, dels quals en 4 Laporta hi apareix com a investigat, en el 5 està com a testimoni, i això sí que hi ha un procediment iniciat amb papers, amb suposades proves i amb un camí que ja veurem quin recorregut té, en aquest cas per un suposat delicte d'estafa.
Ara, tu digues, Bernat, que és a dir, que el vot ara mateix, abans la Laia deia, hi ha molta gent indecisa, però jo crec que hi ha molta gent desmobilitzada, no? És a dir, ara mateix, és a dir, que el fet de que potser hi hagi un vot anti-Laporta s'ha de mobilitzar aquest vot. Ara mateix és un vot que potser no va votar.
Sí, el vot antilaporta o la bossa de votant antilaporta existeix, com en el Barça han existit sempre tots els pols, el que no ha estat capaç ningú de mobilitzar-lo. Entre d'altres coses, perquè no hi ha hagut un líder prou aglutinador, carismàtic, digue-li com vulguis, és a dir, cap dels candidats o dels opositors, per dir-ho d'una forma més clara, a la porta, ha aconseguit atrapar aquesta gent, i després, a més, hi ha una qüestió que s'ha fragmentat. És a dir, hi ha tres candidatures, que són, o precandidatures, que són les de Vilajoana, Síria i Font, que més o menys diuen el mateix, però que van totes per separat.
És que aquestes tres candidatures, anava a dir Bernat, cap d'elles representa el que tradicionalment havia estat el vot antilaporta, que era el vot com més nunyista, entre cometes, i un vot que potser no estava còmode amb la identificació nacional del Barça amb Catalunya, i en canvi, tu et mires a Vilajoana, veus el Síria i veus el Fonin, i no veus aquest prototip de nunyista.
És que saps què passa? Els tres veuen del laportisme. Víctor Font va formar part de la candidatura de Laporta, no com a directiu, però sí en el funcionament, en l'organització, el 2003. Vilajoana va estar al club també en aquella època. I Síria, a les últimes... Síria és un personatge nou que apareix en les últimes eleccions com a economista, com a financer expert, va tenir un paper al 2021 d'un laportisme gairebé radical. És a dir, defensava tots els postulats de la porta.
Però el que argumenten és que és la decepció del laportisme, no? És a dir, és el que diuen, és nosaltres som hereus també d'allò, però
sí, ben portat. Que és un sector que també existeix, el laportista decebut, el laportista que admirava la porta d'UNICEF, que admirava la porta de Cruyff, que admirava la porta del 2003-2010, i que en la porta del 2021... no entén coses, no? No entén el Congo, no entén totes aquestes connexions amb països de l'òrbita, diríem, àrab, en fi.
I, a més, jo crec que hi ha una gran part del jovent no incorporat en aquesta judicialització del Barça, per entendre-ho, no? Que és una cosa que els que ja tenim una edat hem anat visquent, que és més laportista que antilaportista. M'explico, és a dir, si hagués sortit una nova generació alternativa a la que... a la societat civil, per dir-ho d'alguna manera, que és la que tu deies, a Catalunya, qui manen els constructors, Núñez, després, qui manen els del Cotó, abans, qui manaven els del Cotó, els Montal, després, ara això s'ha atomitzat molt, no hi ha una candidatura que semblava que podia aglutinar justament el Joan Camproví, que era una persona que sí que semblava que tenia un cert poder d'atracció de la banda de gent disgustada amb la porta, com era el sector Rossell, com algun candidat que es podia haver presentat, com va ser el seu moment el Roche, és a dir, i aquesta candidatura no s'ha presentat, això per una part. I després, al marge del que deien els companys, que ja estic molt d'acord amb la Laia com el Bernat, sí que jo crec que hi ha un factor que s'ha d'alguna manera interioritzat i que, si no es demostra, serà molt difícil que li puguis rebatre la porta. És a dir, atacar la porta per la comptabilitat és una qüestió difícil si no ho demostres, entre altres coses, perquè ell pot presumir que ha salvat el club de la ruïna dues vegades. És a dir, ell va agafar el club quan hi havia Gaspar, i ell ha agafat el club quan hi havia Bartomeu. A partir d'aquí, ell... És a dir, i ara tu ho has fet malament? Bueno, és possible que ho hagis fet malament. Si hi ha delicte, aleshores sí que crec que hi haurà problemes. Però si no, el fet de la gestió, després de lo que, la gestió que va fer Bartomeu i després de la gestió que va fer Gaspar, o sigui, ningú concep que ho pugui fer més malament, la porta, m'explico. Si pots interpretar com va passar el 2010...
La circumstància sempre ha sigut adversa.
Just, aleshores, a partir d'aquí, ell té una part de guanyada, diguem.
No, jo el que crec és que tu pots... A veure si ho explico bé. Tu pots sortir exitós d'una gestió i a la vegada, no dic que sigui el cas de la porta, i a la vegada haver-te endut una mica de quartos, no? És a dir, no té per què ser la corrupció, no té per què ser negligent, a vegades.
Com?
Home, la corrupció sí que és negligent.
No té per què.
Vols dir la gestió. La gestió de l'empresa...
Sí, que la gestió pot ser per una banda. Sí,
el Bernat crec que m'entén.
I que no per això la gestió és dolenta.
Exacte. Sí. És a dir, per exemple...
No, la gestió és dolenta si hi ha corrupció. Què fotem?
Ricard, si a la porta aconsegueix un, per exemple, un molt bon contracte de publicitat amb Nike, molt bon contracte, que millora molt l'anterior, però a sobre... gràcies a aconseguir aquest contracte, s'endú una comissió de X% sobre el preu del contracte, estem parlant d'un bon contracte i a la vegada d'una cosa que un president del Barça no hauria de fer, que és endur-se comissió.
Bueno,
no?
Recorda, entre parèntesis...
Tu vols dir que hi ha comissions legals, també, vols dir?
No. Ell vol dir que es pot ser corrupte, però alhora fer una gestió que benefici...
No, això és incompatible.
No, jo sé que no
és incompatible.
Florentino porta fent això tota la seva vida, pràcticament.
Però és denunciable el que fa Florentino, com ha aconseguit les coses. Ara estem barrejant coses.
Una bona obra, però...
només un aclariment. El primer mandat del president Laporta, el 2003 fins al 2010, hi va haver un cas que va provocar un gran contenciós, que és quan va fer de mitjancer entre l'Uzbekistan i el Mallorca. Us en recordareu? I allò va ser públic i notori. Aleshores, Laporta va dir que no en tenia, perquè hi havia d'haver algun problema si ell feia... Això seria la tesis del Joel, no?, de per què hi havia, si això era clar, de que jo simplement el que he fet per les meus vincles amb l'Uzbekistan, que en tenia en aquell moment, i el Mallorca, ell va fer d'intermediari. I aquí van haver articles i coses que va provocar que molta gent que tenia un gran apreci per a Laporta s'havia carregat una mica el que es considerava el codi ètic. És a dir, Laporta, quan es presenta el 2003 i tot el que va semblar, el que va ser la moció de censura el 1998 contra Núñez, és que moltes praxis que feia Núñez, Laporta no les podia fer. D'acord? Perquè després vam veure el que va passar a Barcelona, el xamfrans i moltes històries. I aquí és on comença una mirada de gent molt vinculada a Laporta que van dir, bueno, aquí no juguem, perquè havíem quedat que això no... Però allò va ser públic i notori, que ell cobrava o volia cobrar, després no es va fer l'operació de la venda.
També és cert que, per exemple, ara, ahir, que era el primer dia que veies els quatre precandidats en acció en un lloc com és el Camp Nou, on hi ha força socis, clar, la diferència que hi havia entre Laporta i la resta de precandidats a l'hora de tot l'afecte i la devoció que demostraven els socis, i també aficionats, evidentment no saps si és soci o aficionat, cap a aquests precandidats, hi ha molta diferència entre el que genera Joan Laporta i la resta de precandidats. Llavors, per això jo deia que no sé fins a quin punt, i que cal veure com evoluciona i quines derivades surten d'aquesta demanda, podrà condicionar les eleccions fins al punt que pugui canviar el que ara sembla, que és que Laporta guanyarà fàcilment.
I després hi ha un altre factor que sovint no es té en compte, que és que jo, per exemple, tinc una idea que la llenço aquí si ens està escoltant algun estudiant de periodisme, que és que faci una tesi doctoral sobre la sobredimensió informativa que fem els mitjans catalans de les eleccions del Barça en relació a l'interès real que generen, no només a la població, sinó al mateix soci del Barça, perquè el Barça té un cens electoral, ahir es va fer públic, de 114.000 socis, o sigui, 114.000 socis d'una entitat privada que tenen la possibilitat d'escollir qui els mana. I d'aquests 114.000, amb sort, aniran a votar 50.000, i crec que m'estic passant. És a dir, menys de la meitat dels associats d'una entitat privada no estan interessats en saber qui ho gestiona. Això és gairebé surrealista, és a dir,
i això és per plantejar-se.
O l'alternativa no els convenç.
Des d'aquí al 78 el sufragi universal, que és les primeres eleccions.
És normal, Bernat, la majoria de gent té
el que vull dir és això o sempre ja els estarà el que hi ha i no...
Però els interessa el futbol.
També hi ha el futbol, molta gent el té en un àmbit de la vida que és l'oci i és la diversió.
Hi ha gent que s'està gastant molts diners en unes precampanya, encara no són candidats.
Just és això. Jo crec que el més habitual seria quan un és candidat. O sigui, estem parlant de precandidats. Ara surt una persona aquí que diu que es presenta i aleshores té gratuïtament...
Jo fa mesos que ho dic.
Però la línia del Bernat, que em sembla molt interessant, això mateix passa també a l'Assemblea de Compromissaris, que la que avala tota la gestió és un 900 o 1.000 socis, no més.
Amb sort.
Però, a més, s'ha donat un fet molt important per mi, que això ha provocat algunes queixes d'alguns analistes del Barça, que és els socis del Barça són propietaris del club. Les crisis amb la gestió de Laporta no els hi ha costat ni un euro. És a dir, si tu ets propietari, tu pots fer una derrama o pots demanar als socis que avancin calés. Laporta ha estat molt hàbil i molt viu. No només no ha fet que els socis els hi costés un duro, sinó que hi ha 60.000 abonats en excedència. És a dir, tu ets el que ara aniràs a votar i durant dos anys has estat mirant-ho. Aleshores dius, quin sentit de compromís tens? Respectant totes les opinions, algú no pot tenir sentits, poden haver molt casuístiques, però és molt simptomàtic i crec que és una estratègia electoral molt ben feta, és a dir, al soci no li costarà cap duro la mala gestió del club.
Perquè Laporta coneix just molt bé el soci del Barça.
A partir d'aquí, com fiscalitzes una gestió si el soci no s'ha de rascar la butxaca? Bueno, és una altra qüestió.
Però hi ha una qüestió ètica, també. A veure, un moment. O sigui, s'han de pagar impostos. Vull dir, si això es demostra, si hi ha hagut blanqueig de capitals i estan operant amb fiscalitats baixes...
Que sí.
Això no...
Això és la denúncia.
Això és una altra cosa.
Un moment. Si això es demostra, algunes de les coses que diu aquesta denúncia...
Sí, record, però això és la... Un moment.
Això
és la denúncia d'un soci, eh?
Sí.
Això és la denúncia d'un soci.
Això es demostra. Escolta una cosa.
L'únic s'hi val.
L'únic que provoca...
No, és una altra cosa. Però vull dir que... el que s'està defensant i és una de les coses que ha fet molt èmfasi la Porta, és que el club continuarà sent propietat dels socis. I el que s'està demostrant històricament és que ser propietat dels socis és un valor, un intangible, que dona molt valor a la marca Barça i, per tant, al Barça li convé, però que el sistema de fiscalització a través dels socis de la gestió és molt discutible, simplement.
Clar, no dic, entre altres coses, perquè aquests contractes, per exemple, no són públics.
Però,
Ricard, consultar els socis.
Ricard, és que és igual.
Ricard, propietari viu a les Bahamas.
El soci del Barça...
No sap el que passa a l'empresa.
El soci del Barça, i tenim proves històriques, es mobilitza fiscalitzant les directives quan el tema esportiu no funciona. Va així. Sí, va. És a dir, Joan Laporta, que va fer una gestió del 2003 al 2008 molt bona, en el sentit que va recuperar el club de les mans de la directiva de Joan Gaspar, que ho havia enfonsat, va aconseguir fins i tot guanyar la Champions, rep una moció de censura l'any 2008 perquè l'equip no anava bé. Bartomeu, que les havia fet de tots colors, entre altres coses, havia fet una cosa lletjíssima, que era pagar diners perquè es malparlés de gent a través de les xarxes, cau perquè el Barça li fan 8 gols en un partit de Champions allà de la pandèmia. Bueno, per el 8-2!
I ell és president, Bartomeu, després de que el mes de gener convoca eleccions... Tothom suposa que ell no es presentarà, guanya el triplet i guanya justament a la Porta. Mm. Estem parlant del 2014, és a dir, la Porta no hi va haver litigi, perquè el